Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Aquest diumenge Lloret se suma a la celebració del Dia contra l'LGTBI-fòbia. La commemoració aquest any arriba amb el lema Trencant el silenci. A Lloret, l'Ajuntament farà una taula d'experiències que s'emetrà virtualment perquè tothom la pugui seguir. I a més, la Caravana de les Arts ha preparat una performance titulada Vibrations. Per dur-la a terme, l'entitat demana la col·laboració de la ciutadania. En parlarem amb una membre de la caravana, Cristina Catalán, per conèixer tots els detalls de la iniciativa. Una salutació cordial a tots els que ens seguiu. Avui és dijous 14 de maig, això és el Bon Dia, Bona Hora, i tenim més contingut preparat. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Dilluns vinent podríem entrar a la fase 1 perquè la Generalitat ha demanat al govern espanyol que permeti entrar a aquesta fase les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central. Detallarem què és el que representa entrar en aquesta fase 1. L'Ajuntament de Lloret ha començat a repartir 7.000 mascaretes per als sectors comercials i de restauració. En concret, 3.000 són per als treballadors i les altres 4.000 per als clients. Ho comentarem amb la regidora de Comerç, Bars i Restaurants, Lara Torres. El consum, quan acabi la pandèmia, serà més auster i sostenible. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat el lloretenc Albert Vinyals, professor i doctor en psicologia del consum, a través d'una empresa feta a Escodi, l'Escola de Comerç i Distribució. En parlarem també sobre aquest tema. I amb Jordi Martí, president de la taula gironina de turisme, avui comentarem una nova sessió de webinar. Se centren en conèixer la situació actual i les perspectives que tenen diferents destinacions de la província gironina. Entre les ponents hi haurà la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Kigan. També en el Bon Dia, Bona Hora coneixerem les experiències de dues dones que formen una parella lingüística de l'Oficina de Català. Ens explicaran com ho han fet per no perdre el contacte en aquesta època de confinament. Són la Nora Vila i la Maribel Álvarez. I finalment també volem explicar que Xavi Albet és el nou entrenador del primer equip del Club Hoquei Lloret, en substitució d'Oriol Perarnau.
Doncs això és una informació que complementarem amb el temps i l'actualitat general, i tot plegat ens portarà a les 9 del matí. Comencem. Avui el Bon Dia, Bona Hora el fem possible Rosa Giral, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I us dèiem que aquesta informació la complementaríem amb el temps. Doncs sabem quina és la previsió per les properes hores i dies. Miquel Bernis, què ens expliques avui? Bon dia.
Bon dia, Maria. Els intervals de núvols han evitat que aquesta nit fos tan fresca com les anteriors, però igualment el termòmetre ha reculat fins a apropar-se als 15 graus de matinada. Avui esperem un dia de pluges, precipitacions que ja aquest matí comencen a aparèixer en comarques del sud de Catalunya i que amb el pas de les hores aniran avançant de sud a nord, de manera que sobretot a partir del migdia, després de dinar especialment, esperem que aquests ruixats també puguin afectar sectors de la selva marítima. Tot i així, les pluges més importants avui s'esperen en comarques del sud i de l'oest de Catalunya. Com més al nord-est, més puntuals seran aquests ruixats. Per tant, segurament al voltant de Lloret, tot i que hi arribi a ploure i tot i que pugui haver-hi algun ruixat una mica intens en alguns moments de la tarda, seran pluges molt irregulars i que segurament no deixaran quantitats importants de precipitació. De cara als dies vinents, demà esperem un dia amb més clarianes. Els ruixats quedaran concentrats en comarques de la meitat oest de Catalunya, més sol que no pas núvols en general a la Costa Brava, i de cara al cap de setmana, però, torna a augmentar la inestabilitat. Dissabte, sobretot entre dissabte i diumenge, dissabte a última hora, diumenge al matí, sembla que el risc de ruixats tornarà a augmentar de forma clara i haurem de parlar de noves precipitacions a gairebé a qualsevol comarca i també a les comarques de Girona. Pel que fa a les temperatures, seguirem parlant d'un ambient fresc per l'època. Màximes poc per sobre de dels 20 graus els dies vinents, tant avui com també en les pròximes jornades, i en general termòmetre bastant contingut, també de nit, amb mínimes que se seguiran situant al voltant dels 15 graus ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Sembla que a partir de dimarts, dimecres de la setmana pròxima sí que començarà a fer una mica més de calor, ens sumarem una mica més a l'ambient de principis d'estiu, però fins llavors temperatures a ratlla.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. Dic que ara mateix l'estació meteorològica de Protecció Civil marca al barri del Rieral 16 graus, 90% d'humitat, i aquí al centre el termòmetre marca 15 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fixem-nos en el que diu la premsa avui dijous 14 de maig i comencem, com sempre, amb la premsa de proximitat. En el cas del Diari de Girona, el titular destacat és que la Generalitat proposa que Girona entri dilluns a la fase 1. Barcelona i l'àrea metropolitana queden excloses malgrat que la incidència acumulada del coronavirus és similar a la gironina. La Unió Europea, per la seva banda, recomana als estats reobrir gradualment les fronteres per rellençar el turisme. El sector turístic gironí demana unitat d'acció i garanties per obrir. Els càmpings ho supediten a la mobilitat. La imatge que il·lustra tots els temes relacionats amb el coronavirus és pel repartiment de mascaretes al mercat de Banyoles. En ple debat sobre la conveniència d'usar mascareta i també sobre si ha d'acabar sent obligatori en públic, ahir l'Ajuntament de Banyoles en va repartir al mercat. Recordem que aquí a Lloret l'Ajuntament n'ha repartit als comerços i avui precisament en parlarem. D'altra banda, només el 2,5% dels gironins té anticossos de la Covid-19 i també es fa ressò al Diari de Girona que Girona és la quarta ciutat gran de Catalunya amb més afectats per ERTOs, un 20% dels gironins, un neguit entre els més de 20.000 treballadors autònoms gironins per la pròrroga de la prestació. L'aeroport de Girona, per la seva banda, només va rebre, atenció, 71 passatgers a l'abril. Representa una disminució del 99,96% respecte al mateix mes del 2019, quan va tenir 175.300 usuaris. Veurem què és el que acaba passant amb aquest aeroport, que ja estava passant per moments difícils, i a veure com li acaba afectant aquesta crisi. La sindicatura veu irregularitats en els comptes del patronat de Montserrat. Detecta fraccionament indegut en els diversos contractes que va fer el patronat de la muntanya de Montserrat durant l'exercici del 2017. També es fa ressò al Diari de Girona del col·lapse el primer dia de preinscripció escolar telemàtica. El sistema informàtic no va aguantar l'allau de sol·licituds, 19.000. I el Diari de Girona entrevista avui el president de la cadena hotelera Girona Med Playa, Agustí Codina, que diu que Catalunya és dels països que millor se'n pot sortir. Pel que fa al punt avui, aquest dijous 14 de maig, destaca dos temes principals. Un és que Quim Torra entra al segon any. Avui es compleixen 2 anys clavats de la seva investidura i els grups en fan el seu balanç. Avui podeu llegir aquestes valoracions al diari El Punt Avui, on hi ha una imatge en portada de Torra, que avui fa 2 anys fotografiat des de l'exterior de l'hemicicle durant la seva intervenció. També l'altra notícia destacada del Punt Avui és cap a la fase 1. Salut proposa que Girona, Lleida i Catalunya Central passin dilluns a la fase 1, mentre que Barcelona i les regions metropolitanes hauran d'esperar una mica més. També es fa ressò que els jutjats obriran a les tardes. El sector de la pesca, en ple procés d'adaptació i recuperació, les confraries de pescadors gironines reclamen ajudes a les administracions. També llegim a la portada del Punt el que veiem al Diari de Girona. L'aeroport de Vilobí va tenir només 71 viatgers al mes d'abril. I finalment, deixant de banda el coronavirus, Amnistia Internacional exigeix la llibertat immediata dels Jordis. Adverteix que la sentència del Suprem criminalitza drets fonamentals.
Donem un cop d'ull a la resta de premsa escrita. Avui El País obre dient que l'estudi de prevalència revela que el 5% dels espanyols va tenir el virus. El periódico obre amb pobresa sobrevinguda, aquest titular. La Razón, 60 dies alarmats. Així és com obre avui aquest diari la seva edició. El diari Ara, Barcelona, l'àrea metropolitana hauran d'esperar. L'ABC, només el 5% tenen anticossos contra el virus, fent referència a la població de l'estat espanyol. El Mundo, el turisme demana a Sánchez que aixequi la quarantena, com diu la Unió Europea. I La Vanguardia, Brussel·les, llença un pla per salvar l'estiu que rebutja les quarantenes.
Doncs això és el que veiem a les primeres pàgines i altres notícies que volem destacar són les següents. La tendència a la baixa es manté a Catalunya amb 25 morts per Covid-19 als hospitals en 24 hores.
És la segona xifra més baixa des del 18 de març i fa 19 dies que les defuncions als centres hospitalaris catalans no arriben al centenar. A més, aquest dimecres, Catalunya només ha registrat 322 nous positius.
Ortega Smith ha estat ingressat d'urgència per trombosis derivades del coronavirus.
El secretari general de Vox va anar dissabte a l'hospital per una inflamació en un bessó i li han detectat trombosis a la cama i als pulmons.
I és que això és més habitual del que semblava. Hi ha molta gent a qui els símptomes se li estan allargant molt o que està tenint efectes secundaris després d'haver passat la Covid-19. I sobre la desescalada que proposa Brussel·les, compta amb tres fases per obrir les fronteres de forma gradual.
Com hem vist en alguna portada dels diaris, en contra del que preveu Espanya, la Unió Europea no és partidària de quarantenes i recomana una obertura coordinada de fronteres per no perjudicar encara més el turisme.
I Brussel·les no exigeix seients buits als avions, però vol que els passatgers vagin amb mascareta.
I és que les aerolínies ja havien advertit que els vols no són econòmicament viables si han de deixar seients sense ocupar.
Un de cada tres ocupats podria teletreballar sempre.
Un informe del Banc d'Espanya indica que a Catalunya pot créixer molt una pràctica que l'any passat no arribava al 9% dels treballadors.
I també en l'àmbit laboral, una escletxa legal permetrà acomiadar treballadors d'empreses que han presentat ERTO.
El decret de pròrroga del ERTO permetrà acomiadar treballadors si hi ha risc de fallida després del 30 de juny.
I la crisi ha arribat també al mercat immobiliari.
El sector confia que la demanda tornarà a créixer ben aviat, però de moment ha baixat les vendes i els preus de l'habitatge.
Alerta amb el vocabulari que fem servir, perquè els psicòlegs i psiquiatres adverteixen que no hem de parlar de distància social, sinó física.
Els experts recomanen mantenir el contacte social, encara que no sigui físic.
I hem vist com amb el confinament es reduïa la contaminació, però també hem de dir que el coronavirus ha disparat l'ús de plàstics d'un sol ús, malgrat la conscienciació que s'havia aconseguit anteriorment.
Segons l'Agència de Residus de Catalunya, només les deixalles d'envasos de plàstic han augmentat un 19%, i això sense comptar bosses o film d'embolicar. El material sanitari, com guants, mascaretes o bates, s'ha multiplicat per 4, i com que no reciclen, acaba llançats al medi natural.
I era d'esperar. València ja ha suspès finalment les falles 2020.
La festa es va ajornar fins al juliol per la pandèmia i ara s'ha cancel·lat definitivament fins l'any vinent.
Teníem decidit prendre una decisió definitiva el 15 de juny, però veient com està tot, han pres ja aquesta decisió. Ara mateix, 8 i 13.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Hola, amics. Sóc la Carme de Can Guidet. Us voldria donar les gràcies per tot el suport que ens esteu donant. Estem molt agraïts. Nosaltres continuarem cuinant, com sempre hem fet. Us ho portarem a casa o podeu venir a buscar. Moltíssimes gràcies i bona sort a tothom.
Restaurant Can Guidet. Fes les teves comandes al telèfon 972 37 16 59 o al web canguidet.cat. Dimarts, nit i dimecres, tancat.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis. Amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Bar El Doro torna a obrir les seves portes perquè t'emportis els seus plats a casa. Prepararem la teva comanda i la podràs venir a buscar per gaudir-la a casa teva. Tenim racions, tapes, entrepans i les nostres especialitats de sempre. Fes el teu encàrrec de 12:30 del matí a 4:30 de la tarda o de 7 a 9 de la nit. Encarrega ja els teus àpats al 606-884-882 o al 972-372904. Bar El Toro, Avinguda Vila de Blanes 8, de Lloret de Mar.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte, de 8 a 2 del matí, i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament, lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passarà mateix d'un quart de nou i el que fem aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret és començar parlant d'aquest diumenge, que és 17 de maig i, per tant, és el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Aquest any la jornada porta per lema Trencant el silenci. A Lloret se celebra de la mà de l'Ajuntament i de la Caravana de les Arts. Per part del consistori s'ha organitzat una taula d'experiències per diumenge mateix a les 6 de la tarda que es podrà seguir de manera virtual a través del Facebook Live de Nova Ràdio Lloret.
Els moderadors seran els lloretencs Ivan Soriano i Xavi Orri, mentre que els convidats per explicar les seves experiències són Jordi Samsó, militant històric LGTBI i president del Casal Lambda, que es dedica precisament a la normalització social de la homosexualitat, i Natàlia Aventín, que és presidenta de l'associació Eufòria, Famílies Transaliades.
La presentació de tot plegat anirà a càrrec de la nova regidora d'Igualtat, Jennifer Pérez, mentre que l'alcalde Jaume Dolçat llegirà el manifest institucional. Pel que fa a la Caravana de les Arts, necessiten la col·laboració ciutadana.
Sí, perquè l'entitat prepara una performance amb el títol Vibrations. Els interessats han de contactar amb l'entitat al correu electrònic lacaravanadelesarts@gmail.com.
Doncs al telèfon hi tenim una representant de la Caravana de les Arts, Cristina Català. Bon dia.
Bon dia.
La performance com serà? Serà virtual? En què consistirà?
Doncs és tot un repte perquè, bé, nosaltres estem acostumats a fer performance al carrer, però aquest any se'ns presenta una oportunitat de, bueno, d'exprimir la nostra creativitat i fer-la online. Per tant, bueno, estem preparant una performance doncs, molt participativa realment. I, bueno, esperem que el resultat estigui a l'altura, no?
I ens pots avançar alguna cosa de com serà aquesta performance virtual?
Sí, jo crec que hi ha una part que sí que podem desvetllar, perquè sempre ens agrada que aquestes performances doncs, siguin una mica secretes fins al moment que es fan, però donat que hi ha tanta gent que ens ha escrit per interessar-se per la performance, doncs sí que podem dir una mica doncs, això, no? que la participació ciutadana és molt important. Estem demanant unes frases, uns desitjos, que bueno, aquest any aquesta performance està inspirada en la llei de l'atracció. Llavors, per la gent que no sàpiga què és aquesta llei de l'atracció, és una creença que diu que els pensaments, ja siguin conscients o inconscients, influeixen sobre les vides de les persones, de tal manera doncs, que són com unes unitats energètiques que fan que aquesta ona que tu envies diguéssim, a l'univers et sigui retornada amb aquesta mateixa vibració que tu has emès. No? Llavors, això traduït en una performance, doncs, el que volem realment és que aquestes vibracions harmonioses de la llei de l'atracció es transformin doncs, precisament en això, en unes vibracions d'esperança d'un demà sense restriccions, com a mínim, no?
Doncs amb aquesta premissa inicial, aquesta performance que arribarà aquest diumenge, entenem que la gent s'ha d'apuntar ja perquè ho heu de preparar prèviament, no? O com va?
Sí. De fet, estem treballant a contrarrellotge perquè diguéssim que la participació ciutadana es va demanar, diria que dimarts al vespre, i avui al migdia a les 3 de la tarda s'acaba el plaç per enviar el material. Nosaltres el que fem és ordenar aquest material que la gent ens enviarà i bueno, elaborar doncs, aquesta performance de manera que el diumenge la pugueu veure, m'imagino que a través de la ràdio, si no m'equivoco.
Uh-huh. Serà perquè dèiem que a les 6 de la tarda hi ha la taula d'experiències. La performance quan es podria veure? Abans, després, ho saps això?
No te puc dir una hora concreta, però sí que serà després.
Val. És a dir, a les 6 comença tot i per acabar, que és una mica el que es feia, no? O el que sí. Es va fer l'any passat, que es va fer aquesta taula d'experiències i en acabar, a la plaça de l'Ajuntament es va fer la performance.
Correcte. Uh-huh. Sí, intentem mantenir el mateix ordre, tot i que, bueno, amb unes circumstàncies una mica peculiars.
I tant, peculiars, diferents, innovadores, però com deies, no? Adaptant-nos al que tenim i molt bona iniciativa, veiem que hi ha molta feina al darrere, moltes ganes de fer-ho. Deies que heu tingut una allau de peticions, quantes persones necessiteu o quantes persones calculeu que sereu?
Doncs mira, estem intentant elaborar una performance que no duri més de 2 minuts i mig o 3 com a màxim i ja portem unes 35 persones que s'han interessat per la performance, cosa que és molta gent més de la que esperàvem, no? Però estem intentant encabir a tothom i per tant, doncs, això, aprofito ara el moment per demanar, doncs, això, no? Que aquesta gent que s'ha interessat, si realment vol participar, tingui una mica de pressa, sisplau, perquè si no, no arribarem. Llavors, és això, que simplement, doncs, tota aquesta gent que vol sumar a la performance, que té doncs, fins a les 3 de la tarda per enviar el material que els hem demanat, que és molt fàcil, és molt senzill, poden participar nens, perquè per això també ho hem volgut fer, perquè creiem que hi ha una gran quantitat de perfils que no són adults, que ja se sumen a aquestes iniciatives, que ja entenen com són les coses i que, per tant, doncs, és molt important que se sumin i que es vegin doncs, diferents perfils en aquest sentit.
I en aquest sentit, Cristina, potser és molt evident, però per què des de la Caravana de les Arts us agrada col·laborar amb el Dia contra l'Homofòbia, la Transfòbia?
Doncs és una bona pregunta, Maria, perquè jo ara me trobo que quan dius, mira, estem fent això, hi ha gent que diu, bueno, jo ja participo per la meva banda, i dius, està molt bé que tothom participi per la seva banda amb el col·lectiu, però jo crec que a quantes més coses participem, més es veurà, no? I nosaltres, com a caravana, creiem que tenim el deure, i a part ens agrada moltíssim participar en aquest tipus d'actes, de donar veu a gent que potser en una situació personal no poden expressar aquestes coses, no? Jo crec que és el dia, és el moment i nosaltres poder som el canal per fer-ho. Podem aportar el nostre granet de sorra doncs, d'aquesta manera, no? Fent que gent que potser en un dia normal doncs, no podria dir segons què, doncs, aprofitar que ara es pot fer amb aquesta performance, per exemple.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé. De moment les sensacions són molt bones i una performance que es podrà veure aquest diumenge. Recordem, a partir de les 6 de la tarda comença la taula d'experiències i a partir d'aquí també es llegirà el manifest institucional i es veurà la performance de la Caravana de les Arts. Cristina Catalán, com a membre de l'entitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant i volem apuntar, ara que queden 6 minuts per 9:15, una bona notícia, si és que s'acaba complint, i és que dilluns que ve, 18 de maig, Lloret podria entrar a la fase 1. La Generalitat ha decidit afegir les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central a les que podrien iniciar el desconfinament gradual. De moment, les regions de Barcelona i metropolitanes nord i sud queden fora de la petició, però s'està estudiant un tractament específic per a aquestes zones.
La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir en roda de premsa que demanarà al govern espanyol que Girona, Lleida i Catalunya Central s'afegeixin a la que ja van entrar a la fase 1 aquesta setmana. Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Caldrà que l'executiu de Pedro Sánchez doni el vistiplau. La consellera ha reiterat que la proposta de fer un desconfinament gradual d'àmbit territorial a Catalunya està basada en l'evidència disponible i ajustada en base a un seguit de factors principals, com la capacitat assistencial de cada regió, els factors de risc epidemiològic, la mobilitat i la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos.
En cas que dilluns entrem a la fase 1, què suposa? Doncs, per exemple, podrem fer reunions de fins a 10 persones als domicilis, sempre que es puguin mantenir els 2 metres de distància entre les persones que no viuen juntes. A més, les famílies poden viatjar juntes en cotxe.
Pel que fa a la mobilitat, la fase 1 permet circular només dins de la província o regió sanitària, tret que, per motius laborals, d'assistència a persones dependents o per causes de força major, es pugui justificar un canvi de zona. També s'especifica que dins de la mateixa província o regió sanitària es podrà anar al municipi del costat per fer-hi activitats socioeconòmiques.
Els bars i restaurants ara sí podran obrir les terrasses amb la capacitat al 50%, tot i que recordem que a Lloret l'Ajuntament els permetrà ampliar la capacitat ocupant la via pública. Això sí, caldrà que hi hagi 2 metres entre taula i taula i també un màxim de 10 persones per taula, entre les quals també hi haurà d'haver la distància mínima de seguretat interpersonal.
Pel que fa als hotels, no tenen límit d'ocupació, però no poden oferir serveis com piscines o gimnasos. Els comerços i locals d'activitats de serveis professionals de menys de 400 metres quadrats podran obrir sense reserva de cita prèvia. En queden exclosos encara els negocis que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior.
També poden obrir els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció de vehicles, la ITV, els centres de jardineria i vivers de plantes, que sigui com sigui la seva superfície útil mitjançant l'ús de cita prèvia.
Les administracions de loteria també poden reprendre l'activitat i les misses es podran tornar a celebrar amb una distància de seguretat d'una persona per banc o, si no, d'un metre entre cada fidel, tot i que ja vam veure que aquí Lloret se n'ha fet durant tot el confinament.
En totes les activitats s'haurà de reduir l'aforament a un 30% del que era habitual abans de l'estat d'alarma i garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. També hi ha novetats pel que fa als enterraments. Es limiten a un màxim de 15 persones sense comptar el sacerdot i als tanatoris fins a les 15 persones a l'aire lliure i 10 en espais tancats. Recordem que per ara només hi poden assistir 3 persones. La decisió dels mercats ambulants a l'aire lliure es deixa en mans dels ajuntaments, que seran els que delimitaran les distàncies entre parades per garantir la seguretat entre treballadors, clients i vianants. Es limita a un terç l'aforament màxim d'aquests mercats. I seguim avançant, 3 minuts i seran 2 quarts. L'Ajuntament repartirà 7.000 mascaretes als establiments comercials i de restauració locals. 3.000 són pels botiguers, mentre que la resta són pels clients.
El repartiment va començar ahir dimecres en els locals que ja han començat la seva activitat segons les restriccions legals establertes. Les mascaretes, que són d'una categoria equivalent a la FFP2 i tenen imprès el logo de Lloret de Mar amb un gran somriure, són de teixit i per tant, es poden rentar i reutilitzar.
Al telèfon tenim la regidora de Comerç, Bars i Restaurants, Lara Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què des de l'Ajuntament s'ha decidit repartir aquestes mascaretes?
Bueno, és un gest perquè volem que tot el comerç, els bars i restaurants, es protegeixin les persones que hi treballen, és el valor més essencial, i per això volíem aportar el nostre granet de sorra per poder garantir la salut de tots aquests treballadors i treballadores.
Perquè de moment no és obligatori, però sí que es recomana, no?, l'ús de mascaretes.
Sí, és molt recomanable, i aquestes mascaretes, més enllà de que són més còmodes que les que estem acostumats que són de paper o així, també hem intentat que siguin una mica atractives, amb aquest gran somriure, perquè la mascareta el que ens està traient, a part de, ens està protegint, però alhora ens està traient expressió de la cara, i el que volem és que davant de la situació que estem passant, que és una situació de màxima dificultat, doncs que la gent somrisqui i també crear marca, per això també tinc pres el nom de Lloret de Mar.
I a més són reutilitzables, no?
Sí, això era una de les coses que a nosaltres ens preocupava molt i que hem estat mirant molts proveïdors fins que hem trobat un proveïdor que és justament el lloc on va començar el confinament, que és una empresa d'Igualada que es va reinventar i que durant aquestes setmanes va fer aquest tipus de mascaretes i les ha certificat, com bé dèieu, assimilant-les a una FP2 i et garanteixen que aquesta garantia la té mentre la rentis més de 20, fins a 20 cops.
I què vol dir exactament? Perquè se'n parla molt, no, ara, de les mascaretes, però què vol dir equivalent a FP2 quan parlem d'una mascareta?
Bueno, va en funció, jo no sóc una experta de mascaretes, però per lo que hem pogut anar llegint i informant-me amb els experts, va en funció de les partícules que deixa passar i com et deixa respirar. Una FP2 són unes mascaretes ja que són ben considerables perquè ja retenen, crec que és fins al 90% de les partícules.
Uh-huh. Doncs aquestes mascaretes que ja s'han començat a repartir, els comerciants o restauradors que en vulguin les han de sol·licitar o l'Ajuntament va fent el repartiment en els locals que ja estan oberts?
La nostra intenció és repartir-les nosaltres establiment per establiment, perquè també ens permet conèixer les neguits que puguin tenir els diferents comerços, preguntes, però també a tothom els diem que poden enviar, si els urgeix, un correu a promocioeconomica@lloret.cat per demanar aquestes mascaretes i els hi facilitarem. Però si no fan el correu, nosaltres calculem que aproximadament en una setmana haurem repartit les mascaretes a tots els establiments.
Doncs aquestes mascaretes que aquesta setmana s'han començat a repartir, de mica en mica aniran arribant a tot arreu, a tots els locals de Lloret. I a més l'Ajuntament va llançar a principis de setmana un vídeo corporatiu per projectar la preparació que està afrontant aquest sector, no? La intenció és ensenyar a la ciutadania que hi ha màximes garanties.
Sí, nosaltres amb aquest vídeo teníem dos objectius. Donar una seguretat, o sigui, penso que el 95 o 99% dels establiments ho està fent molt bé, i està posant molt de la seva part, perquè tothom quan anem a comprar ens sentim amb totes les garanties de que estan treballant amb totes les mesures perquè el virus no es propagui, no? I després amb el vídeo també intentàvem donar un missatge de pertinença, de sentiment de pertinença a Lloret, i que en aquests moments és moment d'ajudar-nos entre tots i que és molt important que seguim pensant en el comerç dels bars i restaurants del municipi, perquè és el petit comerç el que en aquests moments hi ha ficat més esforç segurament, i bueno, els hem d'ajudar a poder entre tots tirar endavant.
I regidora, aquest missatge que es fa arribar a la ciutadania, i explicàvem ara aquí a la ràdio que si tot va bé, en principi Lloret, com a membre de la Regió Sanitària de Girona, dilluns podria entrar ja a la fase 1, i una de les coses que queda en mans dels ajuntaments és decidir si els mercats setmanals tornen a funcionar, els mercats ambulants. Aquí a Lloret ja fa uns dies que va començar a funcionar cada dimarts amb les parades d'alimentació. La reobertura de la resta de parades es preveu des de Lloret de Mar, o com està aquest tema?
Mireu, en aquest tema està en estudi. Realment, des de fa dues setmanes que hem reobert les parades d'alimentació. Les parades d'alimentació són 17, però si obrim tot el mercat són més de 100 parades. Això dificulta la logística, la necessitat d'espai per poder complir amb tots els protocols. En aquests moments encara no està confirmat el fet de que passem en fase 1, per tant, nosaltres el màxim, el principal objectiu és recuperar el mercat amb totes les garanties perquè tothom que vulgui anar al mercat en pugui gaudir sense posar en risc la seva salut, no? Per tant, no ens podem comprometre a data d'avui de que el dimarts vinent tinguem el mercat amb totes les seves parades, però el que sí que puc dir és que estem treballant perquè això pugui ser així el més aviat possible, però que per nosaltres la prioritat és que no hi hagi cap risc per ningú que vagi al mercat.
Queda entès i estarem ben atents des de la ràdio, evidentment, sobretot a veure si entrem finalment a aquesta fase 1 que també permetria la reobertura de les terrasses de bars i restaurants, entre moltes altres coses. Lara Torres, com a regidora de Comerç i Bars i Restaurants, moltíssimes gràcies per atendre un cop més la nostra trucada. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Preinscripcions pel curs 2020-2021 als centres escolars de Lloret. Segon cicle d'educació infantil, primària i secundària. La preinscripció es pot fer telemàticament fins al divendres 22 de maig al web preinscripció.gencat.cat. En cas de no poder realitzar la preinscripció telemàticament, es podrà fer presencialment al centre escollit en primera opció amb cita prèvia del 19 al 22 de maig. Trobareu tota la informació al web lloret.cat/educació.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant amb un bon dia, bona hora, molt farcit de contingut en aquest dijous 14 de maig. Han canviat els nostres hàbits de consum des que va començar la crisi del coronavirus? Serà diferent un cop acabi la pandèmia? Això és el que intenta respondre el lloretenc Albert Vinyals, professor i doctor en psicologia del consum, que a través d'Escodi, l'Escola de Comerç i Distribució, ha fet una enquesta a 700 persones.
Albert Vinyals ha explicat que des que va començar el confinament s'han fet molts estudis explicant com consumíem actualment, però pocs se centraven en com podem acabar consumint. En tractar-se d'una situació tan nova, era impossible fer comparacions amb cap període històric previ i, per tant, va decidir elaborar la seva pròpia eina.
El que extreu de les respostes d'aquesta mostra variada de la població és que els consumidors tindran menys poder adquisitiu i, per tant, buscaran una reducció del consum.
Les conclusions d'aquest estudi ens mostren que el consumidor sembla que es preocuparà més per temes mediambientals, però com que no tindrà un poder adquisitiu tan alt com el que tenia fins ara i s'haurà replantejat les seves necessitats, tal com el 74% de la mostra ha contestat, doncs sembla que buscarà una reducció del consum en general. O sigui, ser més sostenible, però no tant en base de comprar productes ecològics, perquè no tenen diners, ni perquè tampoc s'ha difós tant aquesta cultura, sinó sobretot, principalment, per optant de reduir el consum, reutilitzar productes, comprar de segona mà, etc.
Tot i així, Vinyals reconeix que estem immersos en una societat capitalista del consum i que caldrà veure què passa quan tornem a rebre el bombardeig publicitari de les grans empreses.
Sí que hi ha la idea de que el consumidor té ganes d'un consum diferent. El tema és a veure què passarà quan al cap d'un temps es recuperin mínimament les economies, quan tornem a rebre el bombardeig publicitari dels 3.000 inputs publicitaris cada dia dient el que hem de comprar i com hem de comprar i com ens farà sentir. Per tant, aquí el que sembla que desitja gran part dels consumidors o que gent com jo desitgem, ja veurem si a la pràctica s'acaba portant.
El que sí que apunta és que cal tenir en compte que aquesta crisi ha estat un potenciador de processos que ja existien, tant positius com negatius.
Aquesta crisi ha sigut un potenciador de processos que ja existien. Què vol dir? Que si parlem de sostenibilitat, possiblement la gent podria arribar a ser més sostenible. Si estàvem arrossegant efectes de la crisi del 2008, com molta gent encara els arrossega, què vol dir? Doncs que això es potenciaria. Per tant, problemes que estiguem tinguent o oportunitats que estiguem tinguent, una crisi tan bèstia com aquesta, els ha potenciat i els ha multiplicat. I això, per exemple, amb el sector del turisme a Lloret ho veurem, no? Sobretot quan les coses vagin tornant a la normalitat, però que certs canvis que estaven havent-hi ara es multiplicaran.
En aquest sentit, Albert Vinyals opina que Lloret hauria d'aprofitar l'ocasió per fer un canvi de model turístic.
Com que estem davant d'un potenciador de canvis, és interessant en un poble com Lloret, que pot estar tan castigat, no?, per al tema del turisme estranger, com aprofitar aquesta oportunitat per canviar, per exemple, el model turístic que fa temps que es va reclamant, no? Aquest turisme potser més de proximitat, més familiar, més... una vida més lenta, més tranquil·la, no? El model de vida, l'slow movement, que sembla que es va potenciant amb aquesta crisi.
Són les conclusions que s'extreuen de l'enquesta feta per Albert Vinyals a través d'Escodi.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més qüestions. Queden ara 6 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. La taula gironina de turisme organitza un nou webinar avui al migdia. Des que va començar el confinament, l'agrupació ha organitzat diverses sessions virtuals per tractar temes relacionats amb el turisme a les comarques gironines en el moment que estem vivint.
La sessió d'avui l'obrirà el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, i se centrarà en conèixer la situació actual i les perspectives que tenen diferents destinacions de la província gironina. De Lloret hi participarà la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Kigan. A més, hi haurà representants de Palamós, de Roses, de la Cerdanya i de la Garrotxa. La sessió començarà a les 12 i se seguirà, com sempre, per Zoom o YouTube Live.
El que fem és saludar via telefònica al president de la taula gironina de turisme, Jordi Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que a la sessió d'avui es parlarà sobre la situació actual i les perspectives que tenen diferents destinacions de la província gironina. Podem concretar una mica més?
Sí, va una mica per complementar la jornada anterior de dijous passat, on vam parlar de mercats d'origen. Doncs ara volíem veure la vessant des de les destinacions, com veuen la possible arribada de com serà aquesta, la que queda de temporada, com ells veuen les perspectives, amb quines possibilitats tenen i com veuen la demanda que els hi pot arribar i com estan encarant doncs, aquesta promoció de la destinació condicionada per aquesta manca, en principi, de demanda, tot i que avui sembla que surt alguna notícia positiva en quant a l'obertura de fronteres. Bueno, veurem com ho fan les diferents destinacions, amb les diferents tipologies d'allotjament i de turisme, que hem intentat doncs, fer això des de les diferents, des de tot la vessant, des de les diferents comarques gironines, la diferent tipologia de turisme que tenen cada una d'elles. Doncs, vam intentar que hi hagués tot el ventall, començant des de Lloret, la selva marítima, amb una tipologia que tots coneixem, i on hi haurà la gerent de Lloret Turisme, l'Elisabet Kigan. Vam voler agafar doncs, el Baix Empordà a Palamós, que era la Sílvia Romero, de la tècnica de turisme, que també té una tipologia diferent, ja que té molt poca planta hotelera, però sí molt de turisme, sobretot del país, amb la qual l'afectació amb la frontera no és tan important com ells, que evident ho és. També des de Roses a l'Alt Empordà, la tècnica de turisme, la Serra de Lledó, on també tenen una planta hotelera doncs, prou important i on sí que depenen moltíssim del turisme francès, en aquest cas concretament. I després, doncs, la Torina Riera, que és el turisme de Garrotxa, on tenen també una tipologia molt, molt diferent a tot això que estem acostumats parlant de costa, que és més interior, que evidentment no té res a veure la realitat, però sí que també depenen. El turisme és una bona part de la seva activitat. I per altra banda, doncs, la Cerdanya amb la Cerdanya, amb la Maria de l'oficina de turisme de la Cerdanya, per ens expliquin també com veuen el que queda temporada i la dinamització té tipologia diferent doncs, per saber. Però al final sembla ser que si no s'obren fronteres, al final tots anirem a buscar el mateix client, que un ja tenien més fidelitzat i el coneixen més, i altres ens ve més de nou, no? Uh-huh. I una mica és veure aquesta diferent visió de les diferents tipologies de destinacions.
Perquè amb el que estem vivint veiem que dia a dia van canviant les coses. Ara comentaves, no?, que avui hi ha notícies sobre l'obertura de fronteres. Tot i així, el govern espanyol demana una quarantena als visitants internacionals. A la portada del diari de Girona llegíem un titular que deia que el sector turístic gironí demana unitat d'acció i garanties per poder obrir. Quins són els ànims davant de tot això en el sector turístic?
Bueno, em sembla que estem tots molt descol·locats. Vull dir, no pot ser que avui estiguis llegint que demani una quarantena durant l'estat d'alarma a les persones que vinguin de fora, però el mateix dia estiguis llegint al diari que en els avions són segurs i que no cal la distància de seguretat i que podem anar ocupant els seients com sempre hem fet, només amb mascareta perquè tenen una... perquè els filtren l'aire correctament i no hi ha cap mena de risc, no? Són dos notícies molt contradictòries, venim de dos mesos d'incerteses absolutes i de rumorologia vària i de globus sonda, i avui ens trobem doncs, amb una de cal i una de sorra, no saps ben bé exactament a què tendren, no? Llavors, és obvi que la gent té ganes d'obrir, la gent té ganes de treballar, més que de guanyar diners, vull dir, el que vol la gent és anar, doncs haver i retornar a la normalitat com abans millor, i mesures com aquesta de la quarantena doncs, no ajuden massa, i més si la contraposes davant d'aquesta altra, de la normativa aèria, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Llavors, si tens un criteri clar, tu saps el que has d'atendre. Si tens contradiccions a diari, doncs jo crec que la gent està una mica descol·locada, però sobretot amb ganes de treballar, no?
Doncs això només quedarà a veure com evoluciona dia a dia, però vosaltres des de la taula gironina de turisme heu anat fent des del principi, va haver-hi una reacció molt forta i ja vau començar a fer aquestes sessions els dijous per tractar diferents temes de turisme, estan funcionant bé, entenem.
Sí, la veritat és que vam ser ràpids, ens vam plantejar, com ja he explicat alguna vegada, ens vam plantejar doncs, que el debat 2020 presencial bueno, no es podia fer i a més que el contingut quedava una mica, quedava fora de lloc amb la situació que estàvem vivint, i vam decidir doncs, fer aquest seminari, ho vam decidir i anem una setmana de temps. El tema era força obvi quin havia de ser, i bueno, el confinament ens va ajudar que la gent doncs, tingués interès per copsar les diferents visions dels diferents àmbits que inclou la taula gironina. Va ser el primer dijous un èxit que no ens esperàvem i doncs hem tingut sort i hem anat mantenint aquest interès i esperem seguir-ho fent fins que tot comenci a rutllar i la gent tingui doncs feina i no tingui temps d'escoltar-nos, que és exactament el que ens encantaria, no? Que la gent tingui altres coses a fer més productives. Teneu-me una mica la...
I tant, tant de bo que sigui ja, sí.
Però és això, no? Vull dir que aquest dijous tenim destinacions, ja tenim mig encara mig confirmat la dijous que ve, inclús ja tenim alguna altra temàtica que crec que pot ser de molt, molt interès per la següent. Llavors tot dependrà d'una mica doncs, com vagin les fases de confinament i l'interès per part de l'audiència de que ho mantinguem fent o no.
Anirem veient. Tot i així s'està dient que en extraurem moltes coses d'aquesta etapa que estem vivint. Suposo que ara no és... Bueno, suposo no estic segura que no és la prioritat decidir-ho, però aquest format que heu ideat telemàtic, virtual, us el podríeu quedar per més endavant quan tornem a la normalitat de poder fer sessions d'aquest estil?
Bueno, suposo que això ha vingut per quedar-se i hem vist que és molt més, és bastant més immediat doncs, organitzar-ho i és bastant més fàcil. És molt més fàcil de que un ponent et confirmi que vindrà si només ha d'estar a casa i engegar l'ordenador que no si s'ha de desplaçar i disposar de tot un dia per venir, no? Però bueno, jo no crec que això substitueixi l'altre, no? Precisament jo crec que l'interessant de les jornades com les que vam crear del debat 2020 presencial és l'intercanvi de coneixement entre les persones i l'intercanvi de tots trobar-te amb gent que normalment no trobes i comentar i fer un cafè i quedar més tard i trobar-te en un i saludar amb un altre i d'allà surten interaccions i sinergies, que això crec que és molt important i un webinar no t'aporta. El que sí que és veritat és que també hem agafat l'acostum nosaltres com a usuaris de tenir més interès per la formació també, no? Llavors, bueno, això és bo. Jo crec que es complementarà i nosaltres intentarem reprendre el debat 2020 presencial. Evidentment li haurem de canviar el format, el contingut, perquè el que vam plantejar doncs això ens ho ha canviat, però intentarem, bueno, per què no combinar les dues opcions.
Doncs Jordi Martí, com a president de la taula gironina de turisme, això ho anirem veient a mesura que avancin els dies. El que és segur és que avui a les 12 del migdia hi ha aquesta nova sessió virtual, que esperem que vagi molt i molt bé, i t'agraïm moltíssim que ho hagis compartit amb nosaltres. Bon dia.
a vosaltres per fer una difusió i us hi esperem allà avui a les 12 com cada dijous. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs toca seguir avançant, queden ara 12 minuts per les 9 i ho estem veient amb la interrupció de la vida social arran de la pandèmia, s'han suspès moltes coses i, per exemple, el 12 de març es va haver d'anul·lar les trobades presencials de les parelles lingüístiques del Voluntariat per la Llengua que a Lloret impulsa l'Oficina de Català. Això, però, no ha impedit que algunes hagin seguit en contacte.
Ho han pogut fer per mitjà de videoconferència o videotrucada. Com en la modalitat presencial, el Voluntariat per la Llengua virtual consisteix a formar parelles lingüístiques compostes per un voluntari que parla català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir la fluïdesa. La diferència, però, és que les trobades es fan a través de plataformes de videoconferència, com ara Skype, Hangouts o WhatsApp.
Doncs avui al Bon Dia, Bona Hora parlem amb una d'aquestes parelles i tenim primer al telèfon a l'aprenent, que és la Nora Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia per tothom.
Explica'ns una mica, Nora, us heu seguit trobant, no? Com ho heu fet?
Sí, bueno, normalment ho fem per WhatsApp perquè en la meva parella lingüística, que es diu la Maribel, hem fet, a part de les classes de català i del curs que hem fet, que ho hem terminat ja, hem fet una amistat molt bona i doncs... seguim parlant via WhatsApp i ho fem a través de videotrucada.
Per tant, s'ha complert allò que es diu moltes vegades, no?, que les parelles lingüístiques acaben anant més enllà de les 10 hores establertes perquè es crea aquest vincle tan fort que segueix després la relació.
Sí, jo crec que aquestes hores que dius es queden curtes i sempre es va més enllà. I arriba, mai arribes al que vols, doncs sempre acabes, o gairebé sempre acabes fent molt més.
Uh-huh. Nora, en el teu cas, perquè veiem que parles el català amb fluïdesa, que et defenses molt i molt bé, t'ha funcionat bé el programa aquest? És a dir, a banda del vincle, de l'amistat que puguis haver creat amb la Maribel, creus que realment el teu català té molta més fluïdesa ara?
Crec que sí, a veure, la veritat que crec que encara em queda molt més per aprendre i molt més per parlar i molt més per practicar. Sempre queda una mica més o molt més. Però en el meu cas ha sigut la millor manera de poder parlar català, perquè jo no practicava res. Jo anava a les classes, feia els exercicis, participava a la classe, parlava amb els meus companys, però després no podia parlar perquè no treballava en aquell moment o a la feina on estava no parlava res català, a part de la vergonya que sents per parlar i perquè no estàs parlant bé. Uh-huh. En el meu cas, aquesta ha sigut la millor manera de parlar. Al principi m'ha costat una mica, però ara ja considero que ho parlo una mica millor. Encara em queda...
Però Déu-n'hi-do, quant temps portes aquí? Podem preguntar?
Sí, porto 18 anys, però uh-huh. El meu català ho vaig començar fa anys i vaig fer els primers curs a Tarragona, on vivia, i ho vaig deixar. I he tornat ara, quan he començat amb el Xesca, però no ho practico molt,
Doncs Nora, et felicitem perquè realment ens agrada molt com parles, tens molta fluïdesa, veiem que has fet bona feina i que la Maribel entenem que t'ha ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que segueixin molt bé aquestes trobades virtuals.
Val, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer aquesta feina que feu i per fer que la gent li agradi aquest idioma, que és un idioma molt, molt agradable.
Sí? T'agrada el català?
M'agrada molt.
T'ho esperaves? Quan vas arribar aquí dius que... Perquè no vas començar a aprendre català des del principi que estaves aquí, no? Dius o sí?
Sí, vaig començar sí. Al principi, però en principi ho vaig fer per passar el temps. I al cap del temps ho vaig fer per altres coses. Després m'ho acabar agradant i la veritat és que ara mateix m'agradaria parlar més, parlar millor i... però bo, això és qüestió de temps.
I tant que sí, doncs ens agrada que t'agradi. Moltes gràcies, Nora, una abraçada.
Vinga, igualment a vosaltres.
I saludem ara a l'altra part de la parella, en aquest cas la persona catalanoparlant, que és la Maribel Álvarez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què et sembla, la Nora, com parla el català?
Molt bé, la Nora parla molt bé, i s'esforça molt, que és el més important.
Perquè, Maribel, com han anat aquestes trobades virtuals? Vau poder començar, no?, presencialment?
Sí, nosaltres ja ho vam fer l'any passat i hem continuat, el que passa que, clar, nosaltres ja tenim una amistat i més que fer virtualment quedades, ja és que ens truquem gairebé, bueno, ens truquem molt sovint perquè ens agrada estar juntes i parlar i continuar amb això, clar.
I el confinament, clar, no ho ha impedit, eh? Heu seguit amb aquest contacte.
I tant, el confinament no serà el problema.
Funciona igualment el fet d'haver de parlar telemàticament? Es pot fer aquesta pràctica del català amb fluïdesa?
I tant que sí. Sí, és igual. Només que no ho fas al carrer, no ho fas a una cafeteria o no ho fas a un altre lloc, però es pot fer, i tant que sí.
I Maribel, què li diries? Perquè a vegades, no, la gent catalanoparlant coneix potser el programa però no acaba d'entendre o pensa que, clar, jo no tinc el nivell per corregir una persona que està aprenent. Què li diries? Perquè no cal, no? Sempre es diu des de l'Oficina de Català que no cal tenir un gran nivell de català.
No, és que a part tu no fas de professora, o sigui, els professors ja fan la seva... ja fan de professors. Tu només corregeixes dintre la possibilitat dels teus coneixements. Jo el català no el tinc perfecte 100%, però sí que pots ajudar moltíssim, o sigui, no necessites, ja t'ho dic, ser professora, només amb la intenció de voler fer i ensenyar dintre les teves possibilitats.
Doncs això és important també de deixar-ho dit. I Maribel, ha ajudat a passar el confinament, el fet de tenir una amistat amb la Nora, amb l'excusa de practicar el català, de poder mantenir aquests contactes?
Moltíssim. Moltíssim. És que de vegades això d'una hora queda curt i tot, eh? Comences a xerrar i jo estic...
I et passa volant.
Sí, i tant.
Fèieu ja abans trobades virtuals o parlar per videoconferència o no? Ho heu començat a fer ara?
Doncs no, mai no havíem fet, perquè clar, no teníem aquesta necessitat. És veritat que ara hem conegut aquesta manera de fer-ho i jo penso que també... s'ha quedat aquesta manera, s'instaurarà d'una manera o d'una altra, la manera de fer-ho virtualment ara.
Doncs una de les moltes coses que diuen que han arribat per quedar-se i ara podreu complementar les trobades presencials amb aquestes altres trobades. Doncs Maribel Álvarez, agraïm moltíssim que ens hagis fet arribar la vostra experiència i esperem que segueixi anant molt bé l'amistat com a parella lingüística, aquesta bona experiència.
Ben segur que sí. Jo aprofito des d'aquí a la gent a animar a fer-ho perquè de veritat en treus molt. És molt més el que t'aporta això que el que tu pots aportar, eh? De veritat que ho recomano 100% a tothom.
Doncs ho recollim i ho fem extensiu. Ens agrada aquesta visió. Gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I acabem el Bon Dia, Bona Hora, 3 minuts per les 9 amb un apunt esportiu. I és que Xavi Albet és el nou entrenador del primer equip del Club Hoquei Lloret. Agafa el relleu d'Oriol Perarnau i inicia un nou projecte que es presenta a llarg termini i que seguirà amb la mateixa convicció d'apostar per gent de la casa. El nou tècnic, que aquest passat curs ha dirigit el conjunt filial de l'entitat, es mostra satisfet i content perquè el club hagi confiat en ell. Considera que serà important que els jugadors més experimentats ajudin els més joves per poder fer una bona temporada.
Em van fer la proposta de cara a l'any que ve de ser l'entrenador del primer equip i bé, en qüestió de dies ens van posar d'acord per afrontar aquesta nova temporada. Una temporada que penso que ha de ser de llarg recorregut, en la que bàsicament el nostre plantejament és afrontar-la amb jugadors del planter i que aquests jugadors puguin estar ben coberts per gent que ja ha estat diversos anys jugant en aquesta categoria.
La decisió de col·locar Xavi Albet a la banqueta del primer equip ha estat principalment del nou director esportiu del club, Frank González. Reconeix que ha estat una aposta personal i destaca que és un entrenador que coneix bé els jugadors que hi ha als equips de base.
La decisió de que en Xavi Albet sigui entrenador del primer equip del Club Hoquei Lloret és una aposta personal amb la qual jo confio plenament. És un entrenador de la casa que coneix perfectament tota la base. De fet, aquest any portava el filial i té l'experiència de portar primers equips. Quan li vaig explicar el projecte esportiu en apostar per la base, li va semblar perfecte i li vaig comunicar que això era un projecte de llarg termini, que no era un projecte de curta durada. Tot i això, som conscients que hem de formar gent jove i necessitem l'ajuda dels jugadors sèniors amb la seva experiència, que segur que serà tot molt positiu.
El club continua treballant en la confecció de la plantilla, que tornarà a competir una temporada més a l'hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. De moment ja es coneix una baixa. El lloretenc Àlex Grau no continuarà el proper curs, després de molts anys defensant els colors del Club Hoquei Lloret. Encara no s'ha anunciat quin serà el seu nou equip. Doncs un minut per arribar a les 9, posem punt final al Bon Dia Bona Hora, que avui hem començat parlant del dia contra l'LGTBI-fòbia, el dia contra la fòbia a l'homosexualitat, a la transexualitat, que se celebra aquest diumenge, recordem, amb una taula d'experiències a partir de les 6 de la tarda pel Facebook Live de la ràdio i després una performance titulada Vibrations a càrrec de la Caravana de les Arts. També hem parlat avui de moltes altres coses, com per exemple que dilluns possiblement entrarem a la fase 1, una fase molt esperada per tots els veïns i veïnes de Lloret de Mar. Ho deixem aquí, tornarem demà a les 8 en punt. Ja sabeu que ens podeu seguir als serveis informatius i a través de les xarxes socials i de la nostra pàgina web. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
Bon dia, bona hora.